Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els Mossos d'Esquadra han detingut 14 persones durant el desallotjament dels activistes del CDR concentrats davant la porta principal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per denunciar la repressió de l'Estat. Segons fonts policials, durant l'operatiu ha resultat ferida una persona, tot i que no se sap de quina gravetat. La concentració ha començat cap a les 8 del matí d'aquest divendres, quan desenes dels manifestants s'han lligat a les portes de l'alt tribunal. La policia ha aconseguit desbloquejar la porta del Palau de Justícia cap a les 9 del matí. Tot seguit, els concentrats s'han assegut davant del cordó policial situat davant del tribunal, tot tallant el passeig Lluís Companys, i els agents els han hagut de treure un a un. Cap a un quart d'onze del matí el carrer ha quedat obert i els manifestants han quedat continguts darrere de les valles que s'han situat just a la vorera davant del Tribunal Superior per garantir l'accés a l'entrada principal. Tot i que la policia ha demanat reiteradament als manifestants que marxessin, aquests han dit que no ho farien fins que no quedessin en llibertat els detinguts que han estat traslladats a la comissaria de les Corts. En equipaments, els transportistes lleidatans reclamen l'alliberament de l'AP2 per acabar amb els problemes a la Nacional 240, una carretera, però, que presenta una alta sinistralitat. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. Des del punt de vista dels transportistes, les carreteres lleidatanes no són gens competitives. Amb aquesta contundència s'expressa la secretària general de Sotrans, l'Associació de Transportistes de la província. Veuen fonamental augmentar la inversió a la demarcació per igualar les condicions amb la resta de províncies catalanes. A més, reclamen l'alliberament de l'AP2 quan s'acabi la concessió al 2021 per acabar amb els problemes de la Nacional 240 i acabar ja la 14 cap a França. Secretària general de l'Associació de Transportistes de Lleida, Sílvia Llobet.
És a dir, la concessió administrativa de l'AP2 finalitza el 2021. Doncs potser seria hora que es plantegés el cost de la infraestructura, del que costaria acabar la 27, mirar què és el que costaria de rescatar aquesta autopista, ficar els números damunt de la taula i realment si costi menys, que considerem que és una carretera que es pot aprofitar perfectament i que el transport, ja dic, estaria a circular i encara que donéssim una mica més de volta, però clar, és una carretera segura.
Llobet considera que massa sovint es criminalitza excessivament el sector del transport, sobretot el pesant, com a culpable de la sinistralitat.
Canviem ara d'assumpte per explicar-vos en cultura gastronòmica. Anem fins a Terres de l'Ebre per detallar-vos que aquest diumenge al migdia se serviran més de 8.000 reaccions de plats cuinats amb carxofa en el marc de la 23a edició de la Festa de la Carxofa al Pavelló Firal d'Amposta. Coneguem més detalls d'aquesta festa dels seus preparatius. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
10 restaurants de la ciutat serviran deliciosos tastos amb aquest típic producte de la Ribera del Delta. Aquesta any la novetat ha estat la zona habilitada especialment per a caravanes, un turisme que mitjançant les xarxes acaba sent un important participant de la festa a la que s'esperen més de 4.000 persones. Ho explica la regidora de Comerç, Susana Sancho.
És un turisme emergent, nou, una nova manera de fer turisme. És una gent que venen aquí al nostre municipi, s'instal·len pues, per 24 hores, per 48, pel que sigui, i que consumeixen aquí, als establiments d'aquí, als restaurants d'aquí, ja tenen els catàlegs, van a les jornades de gastronòmiques dels restaurants, venen a la festa, i això des de l'Ajuntament d'Amposta han fet el cartell publicitari per a les autocaravanes, nosaltres ho hem penjat a la web de l'Ajuntament, se fa tot via xarxes.
Durant la festa es podrà visitar també el mercat de productes quilòmetre zero i gaudir de les rondalles típiques de l'Ebre, així com també de visites guiades al Museu de les Terres de l'Ebre, també al Museu de la Casa de Fusta i al Centre Mont Natura, en ple cor del Delta.
Fem encara un petit apunt abans d'acabar, fent referència al tema que ha obert aquest butlletí. Els Mossos d'Esquadra han detingut 14 persones durant el desallotjament dels activistes del CDR concentrats davant la porta principal del Tribunal Superior de Justícia per denunciar la repressió de l'Estat.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Dissabte 24 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Tortugues, la desacceleració de les partícules, de Clàudia Sedó.
Continuï investigant l'efervovi i la substància amb una massa sense informar de res a ningú. No, no ho puc fer, Agatha, això és il·legal.
Ja ho sé.
I doncs què vols que faci?
No ho sé, Val, no ho sé. Només estic intentant ser lògica i no deixar que et trepitgi, com han fet sempre.
Tortugues, la desacceleració de les partícules. És possible alentir els processos vitals d'un organisme fent-lo viure més a poc i, en conseqüència, més anys? Dissabte 24 de febrer a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, com dèiem, molt bon dia. Què tal, com estan? Benvinguts. Són les 11:06. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui ja divendres, dia 23F. Tot, segurament algú, més d'un se'n recordarà avui del que va passar l'any 81, cop d'estat, Tejero, tot el que va comportar de si un dia com avui, un dia que sempre doncs, quedarà marcat a la història. Molt bé, doncs comencem aquesta primera hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera, un dia que el sol tímidament doncs, vol intentar ser el protagonista del dia, vol intentar escalfar un xic aquest ambient. Aquest ambient fred i aquesta fred que estem passant doncs, aquests dos últims dies, veurem com ens ho explica això en Sergi Corral, si ha de tenir continuació aquest cap de setmana. Com viurem aquest cap de setmana meteorològicament parlant, ho sabrem d'aquí una estona amb el que ens expliqui des del seu blog Sergi Corral. A part de parlar del temps, no tindrem el resum de premsa per l'equip de Notícies en Xarxa, Edició Matí, l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i l'Oriol Pujador, que ens explicaran què hi poden trobar avui en els diaris d'informació general per a aquelles persones que encara no hagin anat a comprar el diari. També, com no, felicitarem a qui sigui el seu sant, el seu aniversari. Parlarem de notícies que passaven tal dia com avui ara fa un any i què passava tal dia com avui ara en fa cinc. I acabarem amb un refrany dit o frase del dia. Avui, en Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa, és el que ens la portarà. Recordem que en l'apartat de sants i aniversaris sempre felicitem cada divendres els que també els hi toqui el dissabte i el diumenge. Emocions és el que ens porta la Montse Hidalgo el divendres, el primer tema dels que tenim relacionats amb el món del cinema. Avui la Maria Palacín, que és la que acompanya en aquesta sessió a la Montse Hidalgo. La Maria Palacín és experta, és una psicòloga i experta en la matèria, coautora del llibre El grupo familiar ante la enfermedad y el desarrollo del afecto grupal. I ara la pel·lícula que toca és 50-50 de Jonathan Levin de l'any 2011. I avui el tema és el diagnòstic, com superar el diagnòstic d'una malaltia greu. Sempre traient el màxim de suc, el màxim de coses que li pot treure amb una pel·lícula, coses que a vegades nosaltres ens passarien desapercebudes, perquè quan anem al cine, ja ho explicava, com els és divertit i passava una estona, i hi ha coses que d'aquella pel·lícula li pots treure, com aquesta vegada aquesta superació del diagnòstic d'una malaltia. Doncs serà molt interessant saber què ens explica la doctora Maria Palacín a la secció de la Montse Hidalgo en aquestes emocions. Com també ho serà per a aquelles persones que els agradi recordar, que tenir un moment pel record de la Fonoteca de Ràdio L'Escala, recuperem aquells moments, històries que han marcat la història d'aquesta emissora. I per començar ho hem fet amb aquesta sèrie d'entrevistes, que ja en portem unes quantes del programa Torna a tocar Sam. I avui la protagonista serà la Neus Solés, que ens explicarà els casaments de la seva època. són molt diferents de com eren ara, són totalment iguals, no hi ha cap cosa que destaqui un sobre l'altre. Tot això doncs, ens ho explicarà la Neus, com eren els casaments d'abans. Aquesta secció de torna de Moments pel record amb les entrevistes que feia en Jordi Piqué a la primera època d'aquest programa. I com no, tindrem temps per al rentaplats, esperem que sí, si no, una secció que passaria a la segona hora, els rentaplats setmanals, que ja saben que de les notícies que es donen als informatius en recollim cinc, els posem en aquests plats, que un plat és la paraula, l'altre és el número, l'altre el noi o la noia, l'altre l'anxova, la notícia bona, i la vaca, la notícia no tan bona, els posem en el nostre rentaplats. I en tot això, i acompanyats de música que intentem que sigui de la bona, de la gran reserva, arribarem al punt de les 12 ja per donar pas a la segona hora d'aquest magazín que els acompanya des d'ara, quan són les 11 i 11 minuts, fins al punt de la una. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos companyia, perquè sense vostès això ja no seria possible. Molt bé, doncs si li sembla bé, comencem i ho fem pel temps. Bé, i aprofitem per posar-ho tot a l'hora, actualitzar-ho. L'estació meteorològica ens diu que tenim una temperatura actual de 7 graus en 2, amb una humitat del 48%, i la sensació tèrmica també, continuem amb aquesta diferència, la sensació tèrmica de 5,3. Això en quant als valors del temps, quant a temperatures i la previsió que ens diu per avui, per demà i per demà passat. Comencem. Avui divendres hem començat amb un cel variable de matinada amb restes de nuvolades que han d'anar marxant. La resta del dia dominarà el cel serè. Bona visibilitat i ambient fred de matinada i matí. Això com aquests dos últims dies que portem ja. El vent en quant a l'apartat del vent, tramuntaneta a primera hora de matinada, que és el que hem tingut, que ja ha anat encalmant. Al centre del dia bufarà una mica de llevant o gregal de força 1-3 per anar girant a migjorn i garbí al vespre i nit. I la mar, marejol de matinada, hem començat el dia amb aquest estat de la mar i que s'ha anat arrissant a partir d'ara del migdia i tarda. Al vespre, a un tràgol de gregal amb un metre d'alçada. Pel que fa a dissabte, començarem el dia amb un cel serè bona part del dia, amb un panorama molt assolellat. A darrera hora de la nit pot ser que s'atansi algun núvol prim, ambient fred de matinada i matí, a lleugera glaçada. I el vent, calma de matinada i matí, amb xaloc molt fluix al centre del dia. L'estat de la mar, calmes i alguna estona d'arrissada. I pel que fa a l'últim dia de la setmana, el diumenge, dia 25, un cel molt serè de matinada, amb alguns núvols prims al llarg del matí i migdia. A la tarda i vespre apareixeran més nuvolades que deixaran un panorama de cel variable fins a final del dia. El vent, calmes de matinada i matí, a migdia s'imposarà el mitjor fluix i ja la nit començarà a entrar una mica de tramuntaneta de força 2-4. La mar arrissada durant tot el dia. Bé, pel que sembla, el temps ha de ser bastant normal. No hi ha d'haver-hi cap canvi d'aquests brus, que sigui per pluja o sigui per tramuntana. En principi, això és el que ens explica en Sergi Corral amb la seva previsió des del bloc. Cal dir que la temperatura de l'aigua del mar tenim ara amb 13 graus clavats. No hi ha el coma i algun número, sinó que són 13 graus clavats i crec, no passa gaires vegades això, que una temperatura sigui tan justa. 13 graus. Molt bé, deixem el temps i anem a la premsa. Ens explicaran la Thaís Trujillo, l'Helena Puigduet i l'Oriol Pujador què hi podem trobar avui a la premsa. Aquest és el resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa, edició matí.
Diaris, per segona vegada a l'informatiu, visitem el quiosc, us posem al dia, us expliquem quin és el contingut que avui trobareu a les principals capçaleres. Hem explicat ja, hem repassat les portades, els titulars i fotografies de la premsa local. Ara torn per les portades en l'àmbit generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem avui amb portada del diari Ara. Podríem dir que escalfa motors de cara a la declaració aquest matí de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Encapçala amb el titular: els Mossos van demanar fer l'1 d'octubre fora de les escoles.
Trapero i altres comissaris van advertir al govern que hi hauria càrregues dels cossos estatals. També recull que Amnistia Internacional denuncia que la policia estatal va usar una força excessiva durant el referèndum.
En portada de l'Ara i també d'altres publicacions del dia hi trobem la impactant fotografia que ahir es captava a Bilbao amb un agent dels antidisturbis de la Ertzaintza atenent un company que està estès a terra.
I a peu de foto titular: un altre mort per la violència ultra al futbol. La gent va morir d'un atac de cor durant l'enfrontament entre seguidors radicals de l'Espartak de Moscou i l'Atlètic de Bilbao. En clau política, l'Ara explica que Pere Aragonès serà l'home fort d'Esquerra Republicana al nou govern, mentre Junqueras es mantindrà com a líder del partit.
Segona capçalera del matí, la de La Vanguardia, que dedica el seu principal titular a les negociacions truncades entre Puigdemont i Esquerra Republicana.
Si diu que deixen de negociar entre retrets, la disputa de les àrees de presidència i vicepresidència interrompen el diàleg. I encara va més enllà, assegurant que un altre dels grans esculls és el control de la televisió i la ràdio públiques.
La Vanguardia ha triat la mateixa fotografia que l'Ara, la mort d'un Ertzaintza al costat de l'estadi de Sant Mamés.
Però en portada també hi llegim que els jubilats surten al carrer per reclamar unes pensions dignes. Milers de persones es van manifestar en una trentena de ciutats espanyoles.
Tercera portada del matí, portada del Punt Avui, obre en edició amb la polèmica de l'obra al voltant de la fira Arco. El titular és Art censurat de gira.
El Museu de Lleida serà el primer a acollir la instal·lació sobre els presos polítics que ha estat retirada de la fira madrilenya.
Fotografia, però, de portada dedicada a una de les qüestions que ja hem repassat, aquesta protesta que ahir es feia dels jubilats i per exigir pensions dignes. Aquest és el títol a peu de foto.
I a banda del Punt Avui també dedica titular al brot de gastroenteritis de la Cerdanya, que ja afecta 241 nens.
I tanquem aquest repàs a la prelista amb el periòdico Fotografies pels jubilats en peu de guerra i per l'Ertzaintza mort d'un infart.
Sí, però el seu tema d'obertura és per a la lluita interna en el bloc independentista. Diu que la via Puigdemont fa encallar la negociació. Esquerra rebutja el nou procés unilateral i Junts per Catalunya atribueix el bloqueig a l'ànsia de poder dels republicans i amenaça amb unes altres eleccions.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I del resum de premsa a sants, aniversaris i notícies per acabar amb el refrany o frase del dia. I comencem per el santoral, a qui hem de felicitar avui divendres, dia 23... que ens diu que la lluna està quart creixent a Bessons, a Santa Romana, Sant Policarp i Santa Rafaela. Això per avui divendres. Per demà dissabte, Fira de la Mel a Crespià, cal tenir-ho present, Sant Sergi, Sant Modest i Santa Primitiva. I diumenge 25, Fira de l'Aixada a Manresa, Sant Cesari, Sant Hermini i Sant... Aviam si el veig bé, aquest sant... Sant Hermini Valburga. Ah, bé, és aquests sants que porten també cognom. Sant Hermini Valburga. Sant Cesari, Sant Hermini Valburga. És que pensava que era un sant a part i no. Va tot junt. Bé, doncs aquest és els santorals. Felicitats per tots els que sigui el seu aniversari. També tenim aquí un escrit que ens parla del signe igual. Aquell dels... signe igual. Ja més o menys ja saben de com va, d'aquells dos palets paral·lels. Diu, el signe igual el va començar a utilitzar un matemàtic anglès que es deia Robert Recorda. Ara fa més de 400 anys. Va triar aquest signe perquè deia que dues coses no poden ser més iguals que dues ratlles paral·leles. Doncs això, dues ratlles paral·leles, no dos pals, dues ratlles paral·leles. El signe igual, aquesta és la seva història. Molt bé, doncs continuem. Felicitats als que sigui el seu sant. Felicitem els que sigui el seu aniversari, a tots els oients que facin anys tant avui com demà passat. Moltes felicitats. I també heu de saber que avui fa anys l'actual tenor dels Pescadors de l'Escala, en Quim Mas, que en fa 62, l'actriu Natàlia Berbeque, que en fa 43, i Miquel Erenchum, el recordem amb el seu grup Duncan Du, que en fa 53. Per dissabte, l'actor Fernando Tejero en fa 49, el cantant cubà Pablo Milanés, 75, i la primera ministra noruega Erna Solberg, que en fa 57. I per diumenge tenim dues actrius, la Beatriz Rico, que en fa 48, i l'Adriana Vega, que en fa 58, i en Carlitos, de la sèrie Cuéntame, que nen que l'hem vist quasi néixer, i que ja fa 24 anys, aquesta sèrie que encara es fa. Podríem dir que és una de les més llargues, si no de les sèries més llargues que s'han fet, perquè hem vist com va anar evolucionant la família Alcántara, com s'han anat fent grans. I bé, hi va bé doncs, per recordar i repassar la història que ja hem viscut i aquells moments importants que els hi passen, i les coses que els hi passen en aquesta família, la família Alcántara. Molt bé, doncs felicitats també a tots ells i, si li sembla bé, anem a conèixer quines eren les notícies que passaven tal dia com avui. Ara fa un any, l'Ajuntament ha signat aquesta setmana les escriptures de la compra de l'últim local que quedava en mans privades de l'edifici Can Maset, un espai de 60 metres quadrats que serà utilitzat com a magatzem per als serveis socials. On hi ara hi ha les oficines del Pla de Barris, que hi havia la botiga de fotografia, que va ser el que fa un any es va comprar. I que, bé, doncs actualment es fa servir per això, per oficina del Pla de Barris. I fa 5 anys que es parlava, doncs, es deia que els socis del CERN temen que l'entitat perdi la secció de tenis taula i si els equips van a jugar a la sala polivalent. De moment això no ha passat. I també demana explicacions sobre la mala relació entre l'entitat i l'Ajuntament. Això doncs, fa un any, amb l'assemblea que es feia dels socis, doncs una de les preocupacions era aquesta, que els socis temien aquesta, que l'entitat perdés la secció i aquesta mala relació que hi havia entre CER i Ajuntament. I per acabar amb el refrany o frase del dia, avui és divendres, i ens la comenta en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Dels pecats del piu, Nostre Senyor se'n riu. I els pecats de la xona, Déu els perdona. La sensació de pecat ha estat històricament diversa i canviant. Venim d'un temps de plora pecats, i que ja deien que robatorum per menjatorum no és pecatorum. Ai, si els nostres avis aixequessin el cap i veiessin l'alegria de la carn, l'ús sexista dels anuncis, la permissivitat, els agafaria un cobriment. Perquè ara no hi ha possibilitat d'apartar l'ocasió per apartar el pecat, perquè la temptació és per tot. Per alguna cosa, quan enumerem els 7 pecats capitals, supèrbia, peresa, ira, gula, enveja, cobdícia i luxúria, deixem la luxúria pel final. Dels pecats del piu, Nostre Senyor se'n riu.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Jardín de Roses, el tema de Duncan Du, un tema doncs, amb la veu de Miquel Erenchum, com formava part d'aquest duet juntament amb Diego Vasallo, una de les cançons d'aquestes marca del grup, a part de les Cien Gaviotas, Esos Ojos Negros i altres, i, la calle, i una calle de París, que van marcar tota una època d'aquest grup Duncan Du. L'escoltem, escoltem amb aquest Jardín de Roses, per al protagonista que tenim avui, Miquel Erenchum, 53 anys.
Hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creas en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran.
Duncan Du, aquest Jardín de Roses, 11:26. Continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I de les tres seccions que el cine n'és protagonista, comencem amb la primera, que és les emocions. Aquesta secció que ens porta des de la xarxa la Montse Hidalgo, amb companyia de la doctora en psicologia Maria Palacín. La pel·lícula que s'analitza és 50-50 de Jonathan Levine i aborden la superació del diagnòstic d'una malaltia greu de la mà de la doctora Maria Palacín. Escoltem aquesta proposta que porta avui l'espai Emocions.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Com ens hem d'enfrontar a una malaltia greu? Com ha de reaccionar la família i la resta de l'entorn, amics, companys de feina? Avui comencem el visionat emocional de la pel·lícula 50-50, dirigida l'any 2011 per Jonathan Levine, una comèdia dramàtica que explica la vida d'un jove de 27 anys a qui li diagnostiquen un càncer de columna. Maria Palacín, doctora en psicologia, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona, benvinguda.
Moltes gràcies, Montse.
Ens posem en la pell d'aquest jove, que decideix anar al metge per unes molèsties a l'esquena i es queda perplexa quan sent el diagnòstic.
El paciente se queja de dolor de espalda y sudores nocturnos, los análisis son normales, la resonancia muestra un neurofibrosarcoma, suanoma intraneural maligno con síndrome de compresión nerviosa y erosión ósea. Va desde la L2 a la L5, pediré una biopsia para confirmarlo. Sí, preguntas.
Perdón, es que me he perdido. ¿Me ocurre algo malo?
Sí, bien. Si observa su resonancia, verá este objeto tipo cefalópodo que se extiende por su espina dorsal. Es un neurofibrosarcoma suanoma masivo.
A ver, lo siento, es que no sé qué...
Es un tumor maligno.
¿Un tumor?
Sí.
¿Yo?
Sí.
Oye, eso no tiene sentido, doctor. Yo... no fumo, ni bebo y, bueno, reciclo.
Lo cierto es que su caso es fascinante porque su cáncer es resultado de una mutación genética del cromosoma 17. Afortunadamente existen procedimientos como la quimioterapia cuyo propósito es reducir el tamaño de un tumor masivo para completa, como bien sabrá. En su caso, dada la localización y la dimensión de su tumor en particular, el procedimiento más inteligente sería ver si podemos reducirlo a un tamaño un poco más manejable antes de operar. A ver, la quimioterapia puede causar problemas de fertilidad.
¿Pero me voy a curar o...?
Si necesita con quién hablar, en el hospital tenemos un equipo excelente de trabajadores sociales y psicólogos especializados en estos temas y capacitados para ayudarle.
I el noi entra en una dimensió desconeguda, una mena de nebulosa, en un món per al que fins i tot l'ofereixen ajuda.
Per desgràcia, és una situació que podem viure o ens poden explicar o podem explicar molt habitual. No entén res i només té un interès. Això és bo o és dolent? El metge li diu que és fascinant des del punt de vista professional, fascinant com a cas clínic, però al pacient no li interessa això. Li interessa saber si això és bo, és dolent i si té cura. Només vol saber això. I diu, no pot passar a mi. Jo no bec, jo no fumo. És la negació, és això no em pot estar passant a mi. Això que m'està dient aquest senyor no té res a veure amb el que jo pensava que seria la meva vida o és la meva vida. És una bufetada, la reacció més habitual és aquesta, és la negació, és el xoc. I a més, no escolta, deixa d'escoltar el metge perquè no està entenent res i no li està interessant el que li està dient. S'ha quedat xocat, no? I el que li importa només, això té cura o no té cura.
Un diagnòstic que també afecta a tots els qui l'envolten, començant per la seva xicota.
No espero que cargues con esto. No estamos casados ni nada, así que si lo quieres dejar, deberías, o si necesitas, yo... No es que quiera que lo hagas, que espero que no.
No te voy a dejar tirado, Adam. Cuenta conmigo.
Les persones properes, Maria, es poden sentir obligades a actuar d'una determinada manera?
Sí, depèn de la vinculació. També tenen diferents reaccions, no? La reacció molt realista, de vegades, és una reacció d'enfrontar la situació al problema. De vegades hi ha altres reaccions que són més negadores i també hi ha persones que s'allunyen.
L'amic s'ho pren d'una manera diferent.
Voy a vomitar.
No vomites, tranquilo.
Sí, vomitaré.
No vomitaràs. Tu abre los ojos. Mírame.
Bien.
¿Vale?
De cáncer.
Es
¿cómo
es
has dicho que se llamaba?
Rara.
Pero, ¿cómo se llama?
Schwannoma.
¿Lo sé?
¿Schwannoma?
¿Schwannoma? ¿Qué es un schwannoma?
Un tumor, básicamente.
¿Tienes una foto? ¿La puedo ver?
Sí, tengo una foto.
Es algo común hacer una jodida foto a esa puta mierda. ¿Qué
no
sé yo?
No se parece a nada. Es un bulto. Es que no se parece. No es una foto de
¿Te
nada.
¿Te recuperarás?
Eso
¿Qué
creo.
Tasa de supervivencia tiene?
No lo sé. Lo he mirado y ponía 50-50, pero es internet y...
No está tan mal. Es mejor de lo que pensaba. Te recuperarás. Los jóvenes siempre vencen al cáncer. Los famosos lo vencen. Joder, Lance Armstrong sigue haciéndolo.
Sí.
Está bien. ¿Y el de Dexter? Está bien. ¿Patrick Swayze? ¿Está bien?
¿Patrick Swayze?
Y es mayor.
Sí, pero ese ha muerto.
No s'ho creu, l'intenta donar ànims, sense massa encert, tot sigui dit.
És la mateixa reacció que el pacient. En aquest sentit, l'amic li fa preguntes, però amb un to d'angoixa, d'ansietat, està amoïnat, està preocupat, té por, està xocat igualment que ell. El mateix reacció d'incredulitat que té el pacient quan rep la notícia del metge és la mateixa que està rebent l'amic. No pot ser. Quina tassa de supervivència hi ha? Aquestes preguntes de reacció més des de la cognició i no tant des de l'emoció, perquè emocionalment integrar aquesta informació requereix un esforç, requereix una adaptació que la seva vinculació amb l'amic l'inhibeix de poder-la fer. Aquestes reaccions d'incredulitat, de xoc, d'enfado, són normals i s'han de tenir. La reacció emocional, de vegades molt intensa, és necessària que es doni i sempre al llarg del primer mes, mes i mig d'un diagnòstic, d'un impacte d'un diagnòstic. Quan no hi ha reacció, potser les conseqüències més a llarg plaç són pitjors.
Ara ens fixarem en com reacciona la mare, una dona que, d'altra banda, està tenint cura del seu marit, que té Alzheimer. El fill no sap com dir-li i convida els pares a dinar a casa seva.
¿Qué estamos celebrando?
Yo quiero contarte algo, pero... necesito que me prometas que mantendrás la calma.
Oh, Adam, no seas tan melodramática.
Mamá, promételo, ¿vale?
Sí, lo prometo, pero siempre me tomas por una lunática irracional.
Bien. visto la fuerza del cariño?
Por Dios, Adam, díselo ya.
¿Decirme qué?
Que tengo cáncer.
¿Cómo que tienes cáncer?
Tengo cáncer, yo... ¿Qué quieres que diga?
¿Desde cuándo lo sabes?
Hace un par de días.
¿Desde hace un par de días? ¿Y has esperado 2 días para decírmelo?
Perdona, tienes razón.
Cariño. Me mudo contigo.
¿Qué? No, mamá, no.
Soy tu
perdona,
madre, Adam.
No, exacto, es por eso. Oye, ya tienes demasiado trabajo con él.
¿Pero
y...
quién te llevará a tratamiento si ni siquiera tienes coche? ¿Y quién cuidará de ti?
Yo voy a cuidar de él.
¿És una reacció típica, Maria? ¿És una reacció apropiada?
És la que li surt en aquell moment. Les reaccions no es poden preveure ni es poden planificar. I mai espera un pare o una mare una notícia d'aquestes, no? Llavors la reacció és una reacció. I la reacció és d'una mare que cuida i una mare que vol cuidar del fill i que s'enfada amb la vida. És un to d'enfado de... No me l'has dit, en 2 dies no m'has dit que ho sabies que tenies això, que tampoc és tant de temps, perquè també ell s'ha tingut que fer fort per poder dir-li a la seva mare, tot preveient que potser tindria aquesta reacció. És una reacció normal.
La pel·lícula també inclou una reacció més, la dels amics i companys de feina.
La fiesta es idea mía. He pensado que tal vez debíamos celebrar su vida.
Pero se recuperará, ¿no? ¿No es...?
Eso espero. Pero ya sabes, he pensado... Es que ni siquiera he pensado en eso. Esta noche he creído mejor no pensar en si el pobre mejorará o no. Únicamente he pensado en agasajar al Adam que todos conocemos y queremos.
¿Te han dado quimio?
¿Y qué tipo de cáncer tienes?
¿Te cuento el secreto para vencerlo?
Mi tío...
Tothom diu la seva i el protagonista ho viu, d'altra banda, d'una manera natural i molt menys dramàtica que fins i tot alguns dels seus companys. Com hem d'actuar davant d'un cas així?
Doncs a mi em sembla fantàstic celebrar la vida. Quan més parla una persona que pateix una malaltia, en aquest cas el càncer, d'ell com es sent i com es troba i parli d'una manera natural, més facilita als demés que els hi pugui doncs, explicar o que hi puguin preguntar com se senten i quin tipus de càncer i com és el tractament. De vegades en el que caiem, tant el pacient com els amics i també la família, és en allò que es diu conspiració del silenci, que no és una altra cosa que evitar parlar de com em sento amb això que m'està passant i també no parlant de com em sento inhibeixo que tu també puguis preguntar-me i puguis explicar-me com et sents tu amb això que m'està passant a mi. I no és altra cosa que una protecció mútua, en el fons. I aquesta conspiració del silenci fa mal a totes dues parts.
50-50, una pel·lícula que en clau d'humor aborda el càncer. Maria Palacín, seguirem l'anàlisi de les emocions la setmana vinent.
Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
És Pablo Milanés, també un altre dels protagonistes musicals de l'apartat d'aniversari, amb aquest Te doy una canción, enregistrament en directe d'un dels creadors d'aquesta nova trova cubana.
Como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te
doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere bien no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo,
Te doy una canción, tema molt conegut, juntament amb Yolanda i En el breve espacio en que no estàs, dels temes així més populars, més escoltats de Pablo Milanés, que demà dissabte farà 75 anys. Ell, juntament amb Silvio Rodríguez, varen fundar aquest, el que s'anomena la nova trova cubana, com podien dir aquí l'època que es va fer la nova cançó. Eren els moviments de cantautors cubans. Bé, continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I amb aquesta sintonia ens anem en el moment del record, que de l'arxiu sonor de Ràdio L'Escala recuperem aquests moments històrics que han marcat la història d'aquesta emissora. I ho estem fent amb aquesta sèrie d'entrevistes de Jordi Piqué dintre el seu programa, la seva primera època de Torna-la a tocar, Sam. Avui, la Neus Solés, que ens parla, entre d'altres coses, dels casaments de l'època, de quina manera eren, si eren molt semblants als d'ara, si eren diferents, ho escoltem.
Us hem explicat de que l'any 1950 hi va haver 15 parelles que es varen casar, entre les quals, entre aquestes parelles, hi figura la Neus Solés, que es va casar amb en Josep Collol i Bordes, i que ella, dintre d'una estoneta, ens explicarà com eren els casaments d'aquella època. No eren uns casaments com ara els que es fan, que es fan uns grans tiberis, i costava molt. Ella ens explicarà el tiberi, el lloc que el varen fer, un lloc molt, molt adient, que ara no es podria fer-hi en aquell lloc. Escoltem, doncs, la xerrada que tenim amb la Neus Solés, que ens explicarà com va anar el seu casament, que és un exemple dels casaments que es feien normalment allà al vol dels anys 1950. Avui en l'espai d'entrevista tenim una persona, com hem dit abans, que es va casar aquest any 1950, al qual dediquem avui encara el nostre programa de Torna-la a tocar, Sam. És la Neus Solés. Bona nit, Neus.
Bona nit, bona nit.
Quin dia us vau casar?
Ai, el 28 de juny de l'any 50, la barbena de Sant Pere, que per cert, fotia una calor que espantava.
No és gaire costum casar-se el mes de juny, sembla més aviat que fa més casar-se el mes d'octubre o el mes de novembre, no?
Oi tant, però mira, ens va picar i ens vam casar.
Però doncs amb tanta calor, a quina hora us vau casar?
A les 7 del matí, vam ser matiners, eh? Ara jo ja a les 5 he d'aixecada. Ja el nervi me dominava.
On vau fer el tiberi? Si és que vau fer tiberi, perquè aquell temps, és clar, això de casar-se primerament el mes de juny, després casar-se a les 7 del matí, era costum aquell temps de fer aquestes coses,
sí,
no?
Sí.
Doncs on vau fer el tiberi?
A la sala de Campanxo. La Maria, pobreta, ens va oferir a deixar-nos a la sala i ho vam fer allà. Per cert, que va anar tot molt bé. Tothom s'ho va passar molt bé. I més encara que tothom es patipa tant que va voler.
Però vareu fer un tiberi així de peix al forn... Quin era el menú?
Un esmorzar. Vam menjar xocolata desfeta, que la Maria la va fer, amb galetes, i bunyols, i moscatell. I tot això no em va costar ni un duro, perquè, esclar, ja m'havia guanyat. El moscatell i les galetes...
Sí, sí.
Feia un any que cosia la roba de Can Llong i no els hi vaig cobrar en tot l'any. I ho vaig treure de Can Llong, Que la Pepa em deia, vols dir que no te'n faltarà? Jo deia, no, Pepa, no. Encara n'hi vaig poder tornar. Encara em van sobrar. I els Brunyols?
Què va passar als Brunyols? Va haver-hi alguna anècdota, sembla, no?
Els Brunyols. Els van fer el dia abans, amb la tia Pepita i la dona de l'oncle Clàudio, amb el repòsit, tots dos. I mentre els fèiem, em va entrar l'idea de Can Jaume Sastre. Diu, sento una olor de Brunyols. Diu, deixeu-me'ls atestar. I vam dir, tasta'ls. I diu, què cony hi heu fet? Que parlava així la Lídia. Què cony hi heu fet? Són ben salats. I es veu que jo, més d'espolvorejar-los amb sucre, i posava sal. Sort que va entrar, perquè podien haver un parell de quilos de fets. I mira, i així es vam tirar. Llavors ho vam canviar tot.
Llavors la resta es va poder salvar.
Sí,
no?
Sí.
Quants convidats devia ser allà, Can Panxo?
Mira, entre 60 i 65.
Déu-n'hi-do.
Llavors eren molts, perquè tothom feia el mínim que podia. Perquè dèiem que no costi gaire, però com que això ja ho tenia pagat, no va venir.
No va costar gaire.
No va costar gaire res.
Vareu fer ball allà a Can Panxo, o després van anar a algun lloc a ballar, o la gent?
Sí, van anar allà a la bolera de Can Gomà, feia poc que caiguera, i mira, tothom es va divertir el més que van poder. Inclús hi ha bé que es van tirar l'aigua i tot. Van tirar marc, vestits. Un meu parent de Barcelona, que es diu Jordi, encara és viu, va fotre l'aigua, pobret, amb el traje, tot moll com un ànec.
Era costum fer regals aquell temps, anar a una botiga i fer noces? O...
Ui. Jo feia poc que Can Freixes era obert, aquí on tenen la botiga, perquè llavors era el cantó, la casa del cantó, i allà tothom anava a buscar el que volia. Ara, de gerros d'aigua i gots d'aquests, de jocs d'aigua que dèiem, en vaig tenir tres o quatre. En vaig tenir pel pare i per la mare, però de regalos en vaig tenir molts. Més que vaig ser la núvia d'aquell temps, que em vaig tenir més de regals.
Tenia més. Algun de més gros? Quin era?
Ai, mitja
més gros, de no de car, sinó poder de volum.
De volum, mitja dotzena de cadires. Que m'ho van regalar els que tenien, els que es cuidaven del mas del doctor Reig. Aquells me van regalar mitja dotzena de cadires, perquè això els diu, què vols que te regalem? I jo dic, sí, mira, no tinc cadires. Jo com aquell que demana una caritat, i me van regalar mitja dotzena de cadires.
Quin dia era de la setmana que us vareu casar?
Un dimecres.
I per què un dimecres, si sembla normal dissabte o no?
Perquè tothom se casava el dissabte. I jo vaig dir, jo vull casar-me un dia que no sigui dissabte. No vull un dia de pobres, vull un dia de rics. I em vaig casar un dimecres.
Ben fet. Vas estrenar vestit o també vas portar el vestit de la setmana?
No. Vaig dir, doncs, jo me'n compraré la meitat. I vaig estrenar un vestit i vaig ser jaqueta. I mitges de cristall.
I el nuvi?
El nuvi va estrenar traje. Que encara el tinc, si algú li serveix per posar...
Encara l'hi pot deixar, no?
Encara l'hi puc deixar. I les sabates no sabeu pas el que va passar. Ve d'aquí que els hi va regalar el seu germà, en Rafael Bordes, que li era padrí. Ell, la meva cunyada, us volia regalar una tretón, que no en teníem, i ens van quedar sense tretón. I la meva sogra diu, no, regalen les sabates si no les haurem de comprar.
Sí.
I vam anar al viatge de nuvis. I el meu home no se'ls va posar mai, perquè li feien un mal horrorós. I és perquè ell teníem els cartrons a dins. Com vam arribar, els vam portar la forma que en Rafael Tuies, que en Rafael Vilabrú. I en Rafael diu, sí, jo us els poso la forma. Us els poso la forma i com va estar, els portem a casa i diuen que encara m'ho fan mal igual. I encara hi havia el cartró.
Encara hi havia el cartró.
I li vaig dir a en Rafael, sembla estrany que posant-hi la mà dins, o posant-se la forma d'ells, donar compte que aquí tinguem el cartró. I llavors sí, llavors ja li van anar bé.
Heu dit que havíeu anat de viatge de noces. També, no ho sé si devíeu anar gaire lluny. Suposo que
sí,
a Hawaii no hi va pas arribar.
No.
On s'anava aquell temps?
A Barcelona. Vam anar a Barcelona i a Calella de la Costa. I vam estar 13 dies fora, vam ser els que vam estar més. Però, esclar, teníem l'estada pagada, que la meva tia, Calella, i no havíem de pagar res. I de tornada, pla, mos va passar grossa. De tornada, com vam ser flaçar, vam haver de fer canvi de tren, no a Flaçà, a l'Empalme era. A l'Empalme fem canvi de tren i paguem, donem per pagar el bitllet i jo dic, i el pitjor me diu, mira, m'han donat aquests cèntims. I jo dic, reina santa, que t'han donat cèntims de més. Diu, no, jo dic, sí que no ho veus, però ja a la volta que hi ha, allà a l'Empalme, ja veiem que ve el tren. Sí, però que tenim temps d'anar-los a tornar aquests cèntims. Mira que es foti aquell home, pobre home, els ho va pagar ell. Però mira, i com vam ser a Flaçà, si no mos arriben a donar aquells cèntims, no haguem pas pogut venir.
Però que en teníem prou
per venir. I allà hi havia en Jaume 29, no sé si venia de Barcelona d'on venir, allà a Flaçà, i el meu home anava a la tenyina amb en Joan Llop. Diu, apa, Pepito, quina setmanada que trobaràs. Diu, per què? Diu, aquestes dues setmanes han partit una 700 i l'altra 750. I jo ja va veure la dona més rica del món. Me semblava que era un ambaixador.
Em va quedar el tren, quin era?
Ah, quan vam anar cap allà, vam anar... Era el principi del Talgo.
No, el vam estrenar.
El vam estrenar, com aquell qui diu, el Talgo. Que tothom deia, mira, el Neus Soler, s'ha anat amb el Talgo, tothom parlava del Talgo. I mira, hi venien l'home, que és mort, pobret, de la Lola Ros, i un altre que festejava la nit, i el de la nit de sala, que se'n anaven de permís, i vam anar amb ells, i ells van dir, nosaltres el que fem sempre perquè en fem més a dia. I llavors van dir, mira, l'hem agafat perquè com que ens hem casat, hem agafat aquest tren.
Bé, ja hem parlat quasi de tot el tinglado del casament. Abans de casar-vos, anava al ball?
Tu diràs si anàvem al ball.
A on és que feien ball aquell temps?
A Pequín feien ball, i a Can Rafael Sureda. Però allà t'ho passava més bé, era a Pequín.
Clar, ball d'orquestra?
I doncs, perquè teníem res més abans. I hi havia molt l'orquestra de l'Escala, que tot eren quasi músics de l'Escala.
Sí, la que vàrem parlar dies endarrere amb en Xiquet, que ell ho era.
Ah, sí.
Quins balls tocaven? Recordeu alguns?
Tocaven els focs, els pericons, balsos, tangos, i tot el que te puguis imaginar. Érem feliços per això, eh?
I
no teníem ni cinc.
Ballàvem amb en Pepito o tant
amb el meu
canviar perquè el ball anés més bé?
Amb el meu home només hi ballava un, el pericón, perquè només en tocaven un. M'agradava més ballar amb els altres. A mi m'agradava més ballar amb l'altre.
Devien ser més ballarins, no?
Ell també ho era, però m'agradava més ballar amb els altres.
Amb qui ballava el tango, per exemple?
Ai, amb en Torrent, pobre.
Amb en Torrent.
Amb Pau Repòs, i sí, en sabia molt, eh? Era un de primera categoria, i encara no ho saps tot. Vam anar a ballar a Torroella de Montgrí, i no mos havíem apuntat per al ball del Tirolino, i vam treure el primer premi. Per cert, mos van donar una caixa de xampany, el que vam xalar. Hi havia la Marina Pagès, la Mandoriol, la Gràcia Llop, tots érem de l'Escala, i a mitja part tots vam anar a beure xampany d'aquella caixa que mos van regalar.
M'expliqui una anècdota que li va passar a en Diego Panna.
Ai, calla.
O no es pot explicar?
Bueno, sí, perquè en Diego també encara es diu pobre. Vam anar, com se'n diu d'això, d'anar a prendre la mida i tot això de la mili.
Sí, a tallar o...
Sí, bueno, van anar...
Sí.
Van anar a això i sopar, i arribant van anar a Cala Neus a sopar. I aquell diumenge era cap a Carnaval. Fèiem ball de tarda i ball de nit. El ball de tarda començava a les 7 i el ball de nit a les 10. Però esclar, sempre era un quart d'11. I van venir més tard. I jo ja l'esperava perquè sempre ballava passos dobles. Era el meu ballador, passos dobles. Doncs venia molt i sempre ballàvem. I... Tot ballant, jo vaig pensar que aquest noi s'ha posat de mal humor. Aquest noi, però pot ser. I bueno, i com vam acabar, jo amb la mà, com que llavors posàvem la mà a l'espatlla, vinc a anar-la reconant, i ell anant s'acostant. Veritat, eh?
Sí.
I com vam acabar de ballar, diu, ja és petit, Neus, aquest ball. Si li com a Diego, ja està bé, eh? T'has posat molt eufòric. I es posa la mà a la butxaca i diu, mira què era. I m'ensenya un crostó de pa.
Un crostó de pa sec, poder.
Això aniria per metal, eh? Aniria per metal. Vam riure per això.
Quin mal trago.
Oh.
Quina era la seva cançó favorita?
Ai, mira, n'hi havia moltes. N'hi havia una que es deia... No sé com se deia el nom, però es deia... Acércate más y más y más, pero mucho más.
És el que va fent Diego,
sí,
i llavors
encara... Sí. Després jo anava a la fàbrica de Can Joé, i a Can 30 tenien uns altaveus al carrer. I sempre tocaven aquella de Matxín. Aquella que deia...
No sé. D'aquell temps, l'Angelitos Negros.
Ah, aquesta, poder... Negros.
O si pintes...
I pintor, si pintes con amor, és la mateixa.
Sí.
I en Joem us deia, encara no n'hi ha prou d'aquesta cançó. Mireu que jo la sento nit i dia. I mos tancava. Mos tancava totes les portes. Encara ell no se'n anava, ja ho obríem tot per poder-la tornar a sentir. És igual, era molt maca. Abans tocaven les cançons molt boniques. És ara que tots són bogeries, el que toquen.
No, home, també en posem nosaltres d'aquell temps.
Sí, bueno, tant.
I del cinema? Què me diu del cinema?
El cinema era molt bo.
A on te'l feien?
Era molt bo.
Ho sabem, però ens agrada sentir-ho.
Feien a Can Rafel i a Pequín. A la tarda anàvem a un puesto i anàvem a l'altre.
I el ball entremig?
I el ball entremig, esclar que sí.
No perdiu...
I anàvem a Can Rosendo, compràvem una passeta de torrons forts, i en teníem per tota la mitja part del cim anar arrossegant. I sabeu que hi teníem al costat de Can Rafel sempre. Els pares de l'Enric Pibernat, que li diu, és conegut per l'Enric Volta, que sempre menjaven allioli el diumenge. I mos se fotien una pudor d'allioli. I en Martí Poblet, en Martí Calloc, en Pau Repòs, i deia, és igual, haurem de canviar de butaques, perquè no es pot per resistir aquesta barbata. Hi havia la Ramona, no me'n recordo com seia la Ramona aquella, que el seu germà era casat amb l'home de... Ai, ara no me'n recordaré.
No sé pas què voleu dir.
Bueno, ara no me'n recordo.
Bé, si ens en recordem ja ho direm.
Això.
Quines pel·lícules recorda d'aquell temps?
Ah, n'hi havia de molt maques, eh? Hi havia La Corona de Hierro, aquella que t'he dit.
Sí, llavors, em sembla que m'havia explicat la primera sonora, que ja n'hem parlat.
Sí, d'en Ramon Navarro.
El Ben-Hur, no?
El Ben-Hur.
Dimarts passat em varen parlar amb en Quimet Palau aquí.
Sí, però esclar, jo no ho vaig sentir.
Sí, sí. Que se sentien freses de cadenes i...
Era l'única cosa que sentia, la fresa de les cadenes, eh? Sentia per res més. No sé pas com ens ho veia en Rafel, però ens feia sentir la fresa de les cadenes. Era ben ple. Ben ple, vam haver de fer dues o tres sessions perquè no s'hi cabia. I sabeu quan ens acostava al cine? Dos rals.
Que maco.
Dos rals costava el cine. I tot i així no hi podíem anar cada diumenge.
I encara tampoc.
I encara, bueno, quan festejàvem, el noi ja ens el pagava.
Entre cine, ball, entre ball i cine, vols el carrer de les botigues, també?
Ai, tant, si vulguis. Això no ens ho partíem. Mira, anàvem a cosir a les 3 a Cala Maria Brugués. Primer vaig anar a Can Piqué, a 12 anys. I quan se'm va anar a la guerra, que segons ell anava a la guerra, va anar a Roses, no sé quina guerra va fer.
Quina guerra devia fer allà.
No sé quina guerra devia fer. Bueno, i quan ell va plegar de cosir, desastre, vaig anar a cosir a Cala Maria Brugués. I gràcies que ens el volguessin. Hi havia una casa que ens donaven 5 cèntims de propina quan els anàvem a portar la roba. Què us sembla?
5 cèntims.
5 cèntims. I a vegades el dissabte partíem un ral, eren dues peces de 10 cèntims i una de 5 cèntims, que jo encara en tinc, d'aquests cèntims. I a mitja part de cosir, que eren 4:45, anàvem a casa a buscar berenar, i tot berenant, jo cridava l'Emília, pobreta, l'Emília Puignau, que era una filla de que un te'n diu anar de Canyau, per més conegut.
Sí, sí.
I jo cridava, Emília! I si ella acabava més aviat, me cridaven a mi, Neus! I ja baixàvem. Hi havia una dona que era la que va deixar la casa, la Maria Poc, que el seu pare li deia en Xiriaco, i mos deia, heu vingut ben bé el temps de les metlles dolces, eh? Fer aquest crits pel mig dels carrers ja està bé, eh? I no us dèiem, si aquestes són les dolces, que seran les amargantes, perquè així érem la guerra.
Sí, tant, oi?
I, bueno, llavors, tot prenant, anàvem fins a la punta a veure els nostres ells, que dèiem el nostre ell, quan s'anaven a la barcada. I a les 8 sortíem de Cala Maria Brugués i anàvem a fer un vol, a veure si ja havien arribat les barcades, però primer anàvem al carrer de les botigues. Començàvem allà amb Nes d'Ala Perfumeria i Can Llistos d'ella, fins al cantó de Llantià, la panaderia encara, que llavors era de Can Martí Solés. I llavors reculàvem, iau, cap a Can Llistos d'ella, i de Can Llistos d'ella, cap a treballar de Can Martí Solés. I això era la nostra festa. Tant si veia tramuntana, com si plovia, com fes el temps que volgués. A brigades com beneites, no ens veia ni més que el nas, i cap a fer vols.
Molt bé, podríem anar enraonant amb la Neus, doncs, molt d'estona més, però no en tenim més. Un altre dia, si cas, ens pot explicar més coses, ja la tornaríem a fer venir. Gràcies, Neus, doncs, per explicar-nos el seu casament d'aquell temps,
sí.
I tots els costums, balls i cinemes que veieu en aquests anys 50, que ens agradaria tant tornar-hi.
I dèiem, i que xalem, eh?
I tant.
I que xalem, dèiem.
És que els de l'escala xalem.
Xalem, és igual.
Bé, gràcies, Neus, bona nit i fins una altra.
Bona nit.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem escoltat en l'entrevista que li feia Jordi Piqué a la Neus Solés, entre altres coses parlant dels casaments de l'època. Déu-n'hi-do, casar-se a les 7 del matí. Ara quasi seria impensable que algú es casés a les 7 del matí. Bé, continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara és aquell moment que arribarem ja a les 12 per fer una petita pausa i ja de seguida començar el que serà aquesta segona hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ens queda pendent la secció del rentaplats, que la passarem aquesta segona hora de programa. Ara sí, que és aquell moment que fem aquesta petita pausa i en un moment hi tornem a ser.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les